de totes les persones residents. Té la paraula la senyora Llorente.
Bueno, traemos al pleno una moción que ha sido aprobada recientemente en la Diputación y en el Ayuntamiento de Girona, también en el Ayuntamiento de Bañolas por unanimidad, y es una moción, la verdad es que creemos esta sí, que se explica bastante por sí misma. Esta moción quiere poner de relieve que en nuestra democracia, en la que el voto es la unidad de medida básica de participación, existe una gran carencia, entre otras, que es la de tener apartados del sistema electoral a buena parte de la población de nuestro país y, en concreto, a las personas extranjeras. Algunas fuentes nos muestran que el racismo institucional no solo acompaña al racismo social, sino que a veces es su principal motor y, al final, forma parte de este racismo, por omisión, si se me permite, el no hacer todo aquello que está en nuestras manos para que la igualdad entre las personas sea real y no solo simbólica o filosófica. Para evitar cualquier tipo de discriminación por razón del origen, es necesario, por tanto, que también desde las instituciones se lleven a cabo actuaciones, entendiendo que cualquier ciudadano, independientemente de su origen y de su condición administrativa, forma parte de nuestra comunidad y, por tanto, ha de ser defendido y protegido en sus derechos civiles y políticos. Nuestra Constitución española prevé que las personas extranjeras podrán acceder al sufragio activo y pasivo solo en determinadas elecciones, concretamente las municipales, y en determinadas condiciones. Esta norma, unida a lo señalado en el Tratado de la Comunidad Europea y los tratados internacionales, hace que en España solo pueden votar y ser votados en las elecciones municipales los extranjeros con residencia legal en España y residentes en un municipio, en concreto los ciudadanos de la Unión Europea, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Como puede verse, la propia ley limita el ejercicio de uno de los derechos civiles y políticos más básicos de gran parte de nuestra población. Por eso traemos esta moción al Pleno, aparte de solicitar a los diferentes grupos la no instrumentalización de determinados discursos que creemos que, sinceramente, en esta ciudad los grupos municipales no lo están haciendo, y la apuesta y que también apuesten activamente por la participación política de los extranjeros en los asuntos de nuestra ciudad, y también, aparte de instar a las administraciones competentes para que eliminen determinadas barreras, busca llevar a cabo lo que desde esta institución creemos que sí podemos hacer, como, por ejemplo, informar a toda la población que puede ejercer el derecho a voto de los plazos y las condiciones para hacerlos. Muchos ayuntamientos están enviando cartas a todos los ciudadanos que pueden cumplir con los requisitos a fin de que puedan tener toda la información necesaria para cumplir con ese derecho. Iniciar o secundar campañas para reclamar el derecho de sufragio activo y pasivo para todas las elecciones, no solo las municipales, y para el conjunto de la población, independientemente de su origen. Y es que creemos que el voto en democracia es como el bit en informática, como las vocales en la lengua, como el kilo, el metro, el litro, el newton, el joule, como los amperios, el mol, el día, horas, horas, los grados, los vatios, las moléculas, los átomos, las estrellas. Es una unidad básica de medida que debería reflejar al sujeto básico de derechos que son las personas, todas y sin más calificativos. No queremos una democracia oscura y llena de agujeros negros y por eso instamos a esta institución a actuar en consecuencia y a aprobar nuestra moción.
Moltes gràcies. Grups que volen intervenir. Senyor Benejam.
Gracias. La iniciativa que promueve esta moción, por muy bien intencionada que pueda ser, choca de frente con lo establecido en el ordenamiento jurídico español, que de contar con los apoyos suficientes podría cambiarse en el sentido de reconocer más ampliamente los derechos electorales de los extranjeros residentes en nuestro país. Pero lo que supone un escollo más difícil de salvar son las disposiciones del derecho comunitario y los tratados internacionales suscritos por España, los cuales no pueden ser alterados de manera unilateral por una de las partes firmantes. Las costumbres internacionales, además, se rigen por el principio de reciprocidad, por el cual un Estado reconoce determinados derechos de ciudadanos de otros Estados siempre y cuando exista un recíproco reconocimiento con esos mismos derechos. Nos limitamos a exponer la realidad tal como es y que no depende de nosotros. No es nuestra opinión y creemos que no es de recibo querer engañar a la gente con falsas esperanzas o con iniciativas que no podrán realizarse. Siendo así, queda fuera de toda consideración afirmaciones como el uso partidista de la inmigración o la de racismo institucional, que por carecer de todo fundamento no persiguen otra finalidad que la de descalificar sin justificación a los argumentos a los que argumentan en sentido contrario al de esta moción. Gracias.
Gràcies, senyor Soler.
Sí, d'entrada podem estar d'acord amb l'objectiu i el fons de la moció, que els immigrants residents extracomunitaris amb un mínim de temps de residència legal continuada puguin exercir el seu dret democràtic de votar les eleccions, però hi ha alguns impediments que ens ho fan repensar. Nosaltres defensem que s'ha d'establir un mínim de temps de residència legal per poder exercir el vot i perquè també defensem el just principi democràtic i proporcional de reciprocitat electoral pels residents espanyols que visquin en tercers països d'origen dels immigrants. És a dir, els mateixos drets que tenen les persones de l'Estat espanyol que estan en d'altres països, hi ha convenis de reciprocitat que si s'estableixen aquests convenis doncs no hi ha cap tipus d'impediment. Però també defensem que s'hauria de mantenir, en tot cas, un mínim de residència en el nostre país per garantir que no és un vot volàtil i que si hi ha persones que tenen el seu interès en la nostra comunitat, podríem dir-ho d'aquesta manera. Això no treu que el Partit dels Socialistes tingui un posicionament respecte a la política immigratòria que cal canviar en alguns dels aspectes. I creiem que precisament l'actual llei d'estrangeria s'hauria de canviar en profunditat amb allò que afecta els papers sense contracte, els que fugen de la llei de la pròpia llei d'estrangeria, els que estaven empadronats sense domicili. Creiem que s'ha d'exercir un procés de nacionalitat sense que hi hagi un examen preguntant tonteries com es va poder veure l'altre dia si el Julio Iglesias era cantant o era una altra cosa. Aquesta és una de les... Enrique Iglesias, bueno, és igual, Julio Enrique, és igual. Forma part del test de nacionalitat espanyola en aquest sentit. O també advoquem per la sanitat, per totes les persones immigrants i refugiades, evidentment, i els drets de totes les persones migrants i refugiades. I per tant, estem a favor de que es puguin exercir els seus drets. Nosaltres creiem que el principi de reciprocitat respecte als països d'origen hauria de ser una de les condicionants. Moltes gràcies. No hi podem donar suport.
Senyora Roser Casamitjana.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres sí que hi donarem suport i volem agrair a la CUP que hagi presentat aquesta moció. I ens sembla bé vincular els drets de la ciutadania a la residència de les persones i no només a la nacionalitat. A banda dels drets inqüestionables, al nostre entendre que tenim o que tenen les persones que viuen i treballen als nostres pobles i ciutats, també ens sembla que el dret a vot de totes les persones residents seria una mesura molt efectiva per acabar amb els discursos xenòfobos i contra la immigració. I deixeu-me frivolitzar una mica, però potser si les persones que viuen a Badalona i van néixer a Romania poguessin votar, doncs potser el senyor García Albiol no els atacaria i potser ja no es farien segons quins discursos de manera desacomplexada. És totalment injust que aquestes persones paguin impostos, treballin a les nostres indústries i serveis i no puguin participar de l'elecció dels nostres representants polítics. I ens sembla que la moció no pretén canviar les normatives internacionals, sinó que insta l'Estat espanyol a que ho faci. I per tant, per tots aquests motius, donarem suport a la moció. Gràcies.
Gràcies, senyor Gómez.
Gràcies, alcaldessa. Bé, aquesta moció és una moció que a nosaltres ens agrada i agraïm que hagin portat aquest debat. Realment és un debat interessant, és un debat important, estem parlant del dret a vot, el dret a vot que a més està recollit fins i tot a la Declaració Universal dels Drets Humans i per tant és important doncs, que, i més quan queda menys d'un any per a les properes eleccions municipals, que aquí parlem sobre qui podrà o no exercir aquest dret en el nostre municipi. Nosaltres estem d'acord amb la pràctica totalitat de la moció. Creiem doncs, que l'Ajuntament, malgrat que pugui haver-hi dubtes fins i tot legals d'acord amb la Llei Orgànica de Règim Electoral General, sí que ha de poder doncs, realitzar campanya informativa donant a conèixer els drets que tenen les persones estrangeres residents a votar. Només faltaria que un Ajuntament doncs, no pogués informar els seus ciutadans de quins drets poden o no exercir. Ho fa amb altres drets i, per tant, també ho ha de poder fer pel que fa al dret a vot. Alhora, nosaltres compartim el criteri que per a les eleccions municipals hauria de poder votar tots els residents. I això de la reciprocitat, quan ho estudiava, tant a la carrera com després en el màster, no ho acabava d'entendre mai, perquè, clar, dèiem, és un dret fonamental, però només recíprocament, és a dir, només si a un espanyol o a un altre país li reconeixen. Que jo això ho aplico a altres drets fonamentals i em genera problemes, és a dir, resulta que els hi donaríem el dret a la sanitat només si quan jo anés a la Xina també em donessin el dret a la sanitat. Home, com a poc trontolla una mica. I per tant, ja ho sé que he simplificat molt, però és perquè dic que realment no és un criteri únic i exclusivament objectiu. És a dir, aquí el que hem de valorar és qui considerem o no que hauria de poder votar. I en unes eleccions municipals nosaltres entenem que ha de poder votar tota persona que hi resideixi en el moment del tancament del cens i que això, doncs, lamentablement, requereix fins i tot d'una reforma constitucional i, per tant, no n'hi ha prou en reformar una llei, per tant, és problemàtic i no té pinta de que això es produeixi aviat. Alhora, pel que fa a la situació actual en què poden votar les persones que residents de la Unió Europea o de països amb què l'Estat espanyol ha signat convenis de reciprocitat, també ens trobem amb una discriminació evident, que aquesta sí que es pot resoldre i que tampoc s'acaba d'entendre, que és el fet que els residents de nacionalitat espanyola, doncs, ens inscriuen al cens d'ofici i t'arriba a casa la targeta censal i tu no has de fer cap tràmit. I en canvi resulta que quan aquest dret el vol exercir un nacional de la Unió Europea o un resident de països en què hi ha reciprocitat, ha de fer tot un pericle burocràtic per acabar inscrivint-se, demostrant que forma part del registre de residents a l'estranger, després ha d'anar a demanar sol·licitar el dret al vot de forma expressa en un termini, a més, que és molt més d'hora que el període electoral, i hi ha gent que fins i tot vol exercir el dret a vot i que ho decideix un mes abans i ja no hi és a temps. I per tant, això és fàcilment resoluble, això no té cap raó de ser, de fet és una trava arbitrària que s'ha instaurat i que sembla que s'ha instaurat perquè sembla que no acabem de voler que votin. És allò de, mira, han de votar, però millor que els hi posem una mica difícil. Home, i això, evidentment, s'ha de resoldre. A nosaltres el que sí que ens genera dubtes d'aquesta moció, i per tant demanaríem votació separada de l'acord 6è, és que allò que veiem molt clar per les eleccions municipals, i és que els residents han de votar, i per tant també els nacionals que resideixen a l'estranger no voten a les eleccions municipals. Quan parlem de les eleccions al Congrés dels Diputats o a les eleccions al Parlament de Catalunya, ens genera més dubtes que s'hagi d'establir així o que hagi de ser tan simple. I l'acord 6è parla d'instar l'Estat a reformar l'ordenament jurídic per permetre el dret a vot de sufragi actiu passiu a tots els comicis electorals de totes les persones residents. De totes les persones residents, els que acaben d'arribar i acaben de residir també. Clar, en unes municipals és evident, jo me'n vaig a viure a Rubí, podré votar allà, canvio, i llavors la mobilitat és molt més evident. Però quan parlem d'una vinculació nacional, no vol dir que veiem, per això no votarem en contra d'aquest acord 6è, però tal com està plantejat genera molts dubtes, perquè...
Segons, senyor Gómez.
Sí, acabo. Perquè creiem que un mínim d'arrelament sí que és necessari per poder participar, i un mínim arrelament que no té per què voler dir passar aquests exàmens de nacionalitat estranys, però sí com a mínim un mínim de temps residint en el país. I per tant, nosaltres votaríem a favor de la moció, amb l'excepció d'aquest acord 6è, on ens abstindríem. Gràcies.
Sí, senyor Gómez. No, li toca al nostre grup? No, perdó, Ciutadans. Jo ho estava fent bé. Sí. Senyora Fernández Jordán.
Gracias. Ups, al revés. Gracias, buenas noches. Voy a intentar ser muy, muy, muy breve. Después de la exposición de Lourdes, creo que me va a resultar más fácil. No vamos a votar esta moción en sentido afirmativo. En primer lugar, por el espíritu que subyace en la exposición de motivos. Al mismo tiempo, en un momento en que Cataluña ha iniciado el camino para ser un Estado propio, bueno, ya directamente eso nos baja de la moción. Asimismo, entendemos que no hay competencia, como han señalado algunos de los grupos. Y, por último, también señalar que este tipo de cuestiones respecto al voto se pueden plantear de muchas maneras, pero con el acuerdo primero, en el que hay una nebulosa de instar a los diferentes grupos municipales a que este pleno para que no instrumentalicen la inmigración en sus programas, estrategias, es decir, de dónde está la línea, que no podemos hablar de la población extranjera, si podemos integrarlos. No parece que esté bien redactada, no sé si la ha hecho este grupo municipal o viene de otro lugar. Y luego queríamos hacer una mención que nos parece un tema muy importante y que la verdad es que con la participación de Lourdes ahí sí que me he quedado un poco extrañada. Cuando hacen referencia en el segundo acuerdo a los diferentes extranjeros residentes, claro, dicen que se envíe cartas a la población extranjera con las condiciones anteriores, es decir, residentes, y que por razón de los convenios internacionales o los ciudadanos europeos, con ellos no contamos. No, con los ciudadanos europeos no hay ningún convenio internacional. Hay un tratado de la Unión, que no es un convenio internacional, hay un tratado de la Unión y hay una ciudadanía europea. Es decir, estamos hablando del ámbito de la Unión Europea, es una ciudadanía, no es lo mismo que un convenio internacional en ese sentido. Son los tratados fundacionales de la Unión. Vamos a ver si sabemos de lo que estamos hablando. En ese sentido, recordar que nosotros sí que hemos pedido, y de hecho tenemos noticia de que tampoco se está cumpliendo, que los ciudadanos europeos cuando vengan aquí y pidan su hoja de empadronamiento, les sea inmediatamente entregada también la hoja para poder, el modelo, para poder integrarse en el censo de España. Por todo eso, vamos a votar que no.
Per part de PDeCAT Demòcrates, té la paraula la senyora Pellicer.
Sí, jo crec que ja s'han donat moltes explicacions. Des del PDeCAT i Demòcrates compartim l'esperit que en general diu la moció de garantir el vot a les persones que poden fer-ho, el dret a les persones residents. I l'únic dubte, volíem demanar si podíem fer una votació separada, perquè quan ho parlàvem i estàvem d'acord, ja dic en general, vam fer una consulta a secretaria en el sentit de si nosaltres som competents per fer aquest tipus de campanyes. I llavors tots els punts, els dos punts referents a les campanyes, nosaltres tenim, bueno, no és un informe, però una consulta a secretaria que ens diu que les campanyes institucionals destinades a informar els ciutadans sobre el dret a vot, procediment per votar i requisits i tràmits només els pot realitzar l'administració que hagi convocat el procés electoral, segons l'article de la LOREC. Diu, en cas de les accions locals, correspon a l'administració de l'Estat. Per tant, amb aquesta nota, nosaltres com a equip de govern ens posa en un compromís. Per tant, votaríem que sí a la resta de punts, però el punt segon i tercer que fa referència a les campanyes de difusió, doncs diríem no podem fer-ho, no? I en el sentit, com feia Esquerra, ens abstindrien en el punt sisè, és una mica complicat, però és que anem a sisè, en el sentit doncs, aquest també de les persones estrangeres residents, etc. Per tant, demanaríem el vot separat, si pot ser, del punt segon i tercer, que votaríem en contra per aquesta responsabilitat institucional que crec que tenim, ens abstindríem del sisè i de la resta doncs, votaríem que sí. Sí, perdona,
Senyora Llorente.
Sí, a ver, en cuanto al PP, creo que Iniciativa ya ha contestado, no hagamos trampa, Álvaro. Nosotros no pretendemos cambiar una normativa que no nos compete, hablamos de instar al Estado para que lo haga, instar a los organismos competentes para que lo hagan. La Constitución es algo que se puede reformar, como sabéis. Y los tratados también se pueden modificar. Y dudo que ningún Estado deje de firmar un tratado que permita a sus nacionales votar en nuestro país. En cuanto al tiempo mínimo de residencia que ha planteado Pera y habéis planteado algunos grupos políticos del acuerdo sexto, os he de decir que nosotros en la moción original hablaba de un tiempo mínimo de residencia de 6 meses. De hecho, a nosotros este tiempo mínimo de residencia de 6 meses nos generaba ciertas dudas. Entonces, como se trataba de instar al Estado español a reformar el ordenamiento jurídico, nosotros hemos pensado que no éramos nosotros quienes teníamos que determinar qué tiempo mínimo de residencia legal se tenía que establecer, sino permitir que los expertos pudieran hacer esa valoración de residencia mínima. Estamos de acuerdo. De hecho, los 6 meses originales de la moción nos parecían incluso que podían dar lugar a algún tipo de manipulación de algunas elecciones. Y teníamos la duda y por eso decidimos no poner un tiempo mínimo porque no es competencia nuestra, al fin y al cabo es competencia del Estado español. En cuanto al tema de reciprocidad, estoy con lo que ha dicho Eric. El principio de reciprocidad lo establece la Constitución española. Tenía su sentido años atrás, cuando se consideraba que los derechos que se reconocieran a los españoles en el extranjero, a efectos de elecciones municipales, serían los mismos que en España se reconocían a esos nacionales. Pero, en realidad, cuando estamos hablando del ejercicio básico de un derecho civil y político tan importante como es el derecho a voto, que, como hemos dicho, creemos que es la esencia de la democracia, no podemos estar a lo que los poderes públicos de otro país hagan con nuestros ciudadanos. Si nosotros somos una institución responsable, reconoceremos o no los derechos de los ciudadanos extranjeros con independencia de lo que hagan otros poderes públicos en sus propios estados. ¿Qué ocurre? Imaginemos una dictadura. Si en una dictadura no se permite votar en ese estado a nuestros ciudadanos, ¿nosotros no permitiremos a sus ciudadanos votar en el nuestro? O sea, nos parece que el principio de reciprocidad deja de tener ese valor tan importante que tenía en su momento y, por tanto, no es un principio en el que debamos basar el reconocimiento de los derechos básicos políticos.
Chabón, señora Llorente,
sí,
sisplau.
Lo único que quería contestar es a la señora Múnia Fernández Jordán. Los tratados internacionales son aquellos documentos que firman los estados donde se comprometen de manera internacional. El Tratado Fundacional de la Unión Europea no lo hemos votado los ciudadanos de los países miembros, lo han votado los estados, se han adherido o no se han adherido y, por tanto, es un tratado internacional, es un convenio internacional. Y en ese mismo convenio se establecen los derechos de los ciudadanos que forman parte a nivel político. Nada más. Solamente una última frase. Simplemente decir que en política, como sucede con las matemáticas, todo lo que no es totalmente correcto es incorrecto.
Molt bé. Alguna intervenció més o podem passar a la votació? Passem a la votació pels punts per separat, senyora Llorente? Està d'acord en fer-ho? D'acord. Doncs, a veure, primer votarem el punt número 6. D'acord? Vots en contra per part del Partit Popular i per part de Ciutadans. Abstencions per part d'Esquerra, PDeCAT Demòcrates, el senyor Cortés i PSC. I a favor per part d'Iniciativa, senyor De Franc i la... No, ja entenc que també, i la CUP. D'acord, ara passaríem a la votació dels punts segon i tercer. Vots en contra per part del PDK, Demòcrates, per part del senyor Cortés, per part del PP i per part de Ciutadans. Abstencions per part del PSC i vots a favor per part de la resta de grups i del senyor De Franc. I ara la resta de punts, que serien el primer, el quart, el cinquè, el setè i el vuitè. Vots en contra per part de Ciutadans i del Partit Popular. Abstencions per part del senyor Cortés i el PSC, i a favor per part de la resta de grups i el senyor De Franc. Ara, això és enginyeria, però ja s'analitzarà per veure com queda. Ara passaríem a la moció del grup municipal de Ciutadans per reavaluar el desenvolupament del projecte del carril bici en l'hipòdrom de Sant Cugat. Té la paraula el senyor Ciprián.
Gràcies, senyora alcaldessa. Serà ràpido perquè ja...